Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Avui volem parlar de les fonts d'energia, quin és el seu futur i el que ens espera.
El canvi climàtic i les seves conseqüències per al nostre planeta i sobretot pels éssers vius que ho poblem cada cop s'evidencia més. Ens preocupa molta gent i els mitjans fan el possible perquè no deixi de preocupar-nos. I segurament a molta gent li entra un sentiment de desesperació davant de la problemàtica, ja que existeix. Davant d'aquest panorama, els polítics han trobat la solució. Per fi hi ha esperança. És l'hora de la transició energètica. Omplim els espais encara verges o terres agrícoles amb plaques solars i molinets eòlics de 200 metres d'alçada i produïm una quantitat enorme d'energia elèctrica verda. Paral·lelament, fem que tothom es canviï el cotxe de combustió a un d'elèctric i la calefacció la canviem de fòssil a bomba de calor. Els camions els fem elèctrics, els vaixells, fins i tot els avions. Escolta'm tu, de fet no cal que facis res, ni que canviïs cap dels teus hàbits de consum. Només has de canviar-te a la ona elèctrica, que és verda, sostenible, bona pel planeta. Si no, et preguntes d'on surten les matèries primes per fer tot aquest canvi. Qui pot pagar-se aquest canvi i què faran els països pobres a banda de vendre els seus recursos? No anem bé.
Avui parlarem amb Antonio Turiel, científic investigador del FESIC a l'Institut de Ciències del Mar, i ens explicarà el pic dels combustibles fòssils i les dificultats per a la implantació de les energies renovables. Hola, bon dia, Antonio.
Bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Bé, mira, ens podries fer una valoració de com veus la situació actual referent a les fonts d'energia que utilitzem i la seva durabilitat?
Tenim un problema ara molt seriós, que ja sabíem de fa moltíssims temps que arribaria més o menys en aquesta època del segle XXI, i és que estem assistint al procés d'arribada màxima i de davallada dels combustibles fòssils. Contràriament a lo que la gent sol pensar, el petroli, el carbó, el gas, no s'exhaureixen de cop, sinó que el que passa és que arriba un dia que extreus el màxim, aquell any has extret el màxim possible, i els anys següents continues extreguent, però cada cop extreus menys. I això fa que cada cop les coses siguin més difícils. Jo comparo les coses que baixen el sou, no? Tu continues cobrant i te van baixant el sou cada any i el que passa és que, clar, cada cop la vida et resulta més difícil, però no és que no en tinguis, el problema és que no tens suficient, no? Per desgràcia, això ja és el que està passant amb el petroli. Va arribar al sou màxim productiu el 2005. En aquell moment s'extreien 70 milions de barrils diaris, ara s'estan extreguent 60, ha caigut com un... tendències a que continuï caigent, i per compensar això doncs es va introduir un munt d'altres substàncies que no són de petroli, que són petrolis no convencionals, i bueno, doncs amb el petroli de debò més aquests, els succedanis aquests, doncs hem pogut aguantar fins al 2018. I des del 2018 ja està en procés de caiguda, i ara doncs estem com un 3 i pico per sota del nivell màxim del 2018, i no hi ha manera de remuntar, o sigui que ja... perquè les companyies... cada cop inverteixen menys, i aleshores també el problema que tenim és que estan passant coses semblants amb l'urani, amb el gas natural i amb el carbó. Amb la qual cosa, bueno, el gas natural i el carbó encara no han arribat ben bé als seus màxims, però estan a prop, però ja comencen a donar símptomes de que no es pot augmentar més. Què vol dir això? Pues això, que tindrem problemes de disponibilitat d'aquests combustibles. A priori, això no hauria de ser dolent si estem pensant en fer una transició energètica a energies renovables, i és el que volem per la lluita contra el canvi climàtic. Dic en principi perquè de manera real no s'ha fet res efectiu per treure's de sobre els combustibles fòssils i continuem depenent molts d'ells, no? Yeah. I ara el problema pues, està amb els sistemes renovables, que si vols pues, te puc comentar que el problema que tenen és que són molt més limitats del que se sol reconèixer.
Yeah.
Ara mateix hi ha una gran expectativa, s'ha creat una gran bombolla pensant que les energies renovables ho poden resoldre tot. I tot i que evidentment són útils, i tot i que evidentment hem d'anar a un model 100% renovable, segur, ja l'hauríem de fer per la qüestió del canvi climàtic, i ara el major motiu simplement per aquesta situació d'exhauriment dels combustibles fòssils, Doncs bé, el problema és que no cobreixen ni de lluny tot el que estem consumint en combustibles fòssils. A banda, tenen moltes limitacions de materials i d'altres. I el que hi ha, sobretot, el cas de l'estat espanyol, doncs és una grandíssima especulació. O sigui, s'ha creat una bombolla, unes expectatives que no es podran satisfer i bueno, doncs després vendran les lamentacions.
Clar.
Bueno, i sobretot hi ha molts diners en lloc, no?, per el fons europeu que s'ha creat per la transició energètica, que és un molt bon pastís a repartir entre uns quants, no?, suposo.
Clar, és que aquí està el problema. És a dir, amb els fons Next Generation, que al cas d'Espanya l'han correspost 140.000 milions, doncs clar, efectivament s'ha inflat un bolla brutal, perquè clar, Europa està desesperada. Europa sap perfectament que hi ha aquest problema d'accés als combustibles fòssils. Hi ha el problema del canvi climàtic i sempre hi ha la tendència a presentar-ho tot com si el problema únic fos el canvi climàtic, perquè suposo que ben més bé, però el problema de fons realment és la seguretat energètica, és la falta d'energia. I això és Europa desesperada i per això també donen molts diners als països del sud perquè desenvolupin molt les seves renovables, però aquí doncs, estem xocant contra les limitacions que tenen aquestes renovables, que són unes quantes. I en particular, per exemple, problemes de materials que continuen depenent dels combustibles fòssils, que no poden produir tanta energia com moltes vegades es diu, i després que l'electricitat doncs, és una petita part de tot el que consumim, i a més una cosa que és molt sorprenent, quan la llengua no se n'entera, el consum d'electricitat a Catalunya, a Espanya, a la Unió Europea i al conjunt de l'OCDE cau des de l'any 2008, eh? O sigui, portem 15 anys de caiguda, sobretot per la industrialització, i aleshores dius, per què volem instal·lar tanta electricitat si no la podem aprofitar, no? Yeah. I aquí es va venguent la moguda, la pel·lícula, de que podrem substituir tot en cotxes elèctrics i hidrogen verd, però ja se sap que no. Per els majors problemes, falta de materials, ineficiències i demés, això és una quimera, no? Però es ven, s'està venguent i se diuen coses absolutament absurdes en tot això. I sí, és això, perquè queden aquests diners d'Europa i quan acabin els diners, doncs aquesta bombolla esclatarà. De fet, l'eòlica ja estem, diguem-ne, ja està esclatant, eh? L'eòlica ha tingut molts problemes, entre d'altres, que en el cas concret de Gamesa, però jo penso que passa semblant amb les altres companyies, els aerogeneradors més grossos, una mica massa, i els aerogeneradors que havien instal·lat fa 3 i 5 anys de 5 a 7 megawatts, se'ls estan trencant.
Ui,
i això ha fet que aquesta companyia ara té unes pèrdues mil milionàries. Aquest any ha perdut 4.500 milions de dòlars i ha hagut de deixar de fer molins perquè perdien diners. I ara està negociant amb l'estat alemany un rescat de 15.000 milions, al que s'han de sumar 1.400 milions que dona Europa. I l'estat espanyol doncs, pot durar entre 700 i 1.400. Això acabarà malament, eh? O sigui, això serà, a més, penso que serà una cosa bastant escandalosa. I aquí, bueno, és el de sempre, la cobdícia, no? El pretendre córrer abans de caminar, o sigui, jo penso que és important fer desenvolupament eòlic, no d'aquesta manera massiva, evidentment, però aquí el problema ja és que han estirat tant el braç per sobre la màniga que ara, bueno, ara arriba el moment del rebre.
I a més a més, sense,
o sigui que, no, bé.
Sense cap planificació, perquè, per exemple, a l'hora d'instal·lar les centrals aquestes eòliques o fotovoltaiques s'estan agafant terrenys agrícoles o no hi ha una planificació de dir aquí hauríem de posar, a part de que sigui insuficient, però tampoc no hi ha hagut una planificació i aleshores hi ha zones en què hi ha un munt de centrals eòliques i d'altres que no n'hi ha, i és el lloc potser on es consumeix més és on n'hi ha menys, i no hi ha una planificació
tampoc. No, l'electricitat es pot transportar a certa distància, tampoc tan gran com se sol fer creure, i de fet, quan menys es transporti millor, perquè crea problemes de gestió de la xarxa elèctrica molt grossos. O sigui que, de fet, sempre és necessari acostar al màxim producció de consum. Això és per començar.
Clar.
Però és veritat que no hi ha la més mínima planificació. Aquí el que hi ha és una grandíssima especulació. En aquest moment. És a dir, i a més no és una casualitat que vulguin terrenys agrícoles, perquè són els que són barats. I aquí, com que es tracta de maximitzar el benefici, doncs no es mira res més. I una cosa també és bastant ridícula i escandalosa és que no hi ha prou punts d'escomesa a la xarxa elèctrica d'alta tensió, perquè la xarxa elèctrica espanyola no està posant tant de punts perquè ja tenen problemes per gestionar, perquè aquesta altra cosa que ningú no parla. La nova renovable té el problema que genera una electricitat de poca qualitat, molt inestable, genera molts problemes de gestió. Això és molt tècnic, no entraré a discutir-ho, però la qüestió és que necessites tenir sempre sistemes de respaldament per cobrir doncs, quan no produeixen, però no només això, sinó quan estan entrant i sortint, que inestabilitzen el senyal, que és un senyal molt precís, i això és molt complicat. Amb la qual cosa, la Recèptica Espanyola, la companyia que gestiona la xarxa de tot l'Estat i de Portugal, de fet, coordinadament, doncs ells no volen posar massa escomeses per entrar a la xarxa d'alta tensió, perquè ja prou problemes tenen. La qual cosa s'instal·la tontes a la balabà, i resulta que tampoc hi ha punt d'entrada per tota aquesta electricitat que es genera, però és que tampoc hi ha demanda. O sigui, no, aquí no hi ha cap tipus de planificació. Això és el model de sempre. És la bombolla immobiliària, són les autovies sense autopistes sense cotxes. És el mateix model de sempre. O sigui, és empurlanar-ho tot sense cap sentit. I destrossar el territori, clar.
Clar. Per exemple, aquí ara s'està plantejant una línia de molt alta tensió portant l'electricitat des de l'Aragó fins a les comarques de Barcelona. I clar, dius, com es pot? No sé, costa d'entendre que hi hagi encara aquesta mentalitat. Doncs el que dius és l'especulació pura. I a més a
també t'he dit que això de la línia de molta tensió d'Aragó, això és allò del coco, de que viene el coco come niño, perquè saps què passa? Això és per fer veure la gent, no, és que hem de produir electricitat a Catalunya perquè si no dependrem externament. I és mentida, o sigui, això és mentida. O sigui, en realitat a Catalunya no hi ha tant de consum d'electricitat i a més saps com dic, si està baixant. Perquè a més, el que sí que va bé, de fet, i que genera molt menys problemes de gestió, és tot el que es pugui produir i consumir localment. I el que va de fàbula a nivell d'electricitat, però recordem, l'electricitat no és més que una petita part de tot el que consumim. Però a nivell d'electricitat el que va molt bé són les comunitats energètiques. Això és fabulós. Això és el millor. Però justament això és el que no s'intenta incentivar. I te diuen, no, doncs haurem d'importar... Això, jo et dic, és el coco, perquè mengis, perquè acceptis que t'han de posar tots aquests sistemes que saben perfectament que no serveixen per res, perquè produiran una electricitat que no servirà, i a sobre tenim el problema addicional ara amb els polis de Gamesa, que es trenquen. I s'abandonaran, i clar, jo em veig que quan la gent, clar, home, quan la gent vegi això, s'enfadarà i molt, perquè és lògic que s'enfadi, perquè, home, ja n'hi ha prou, si t'han fet tota la destrosa, i al final és per deixar això mort allà, perquè, a veure, no ens enganyem, si a més el que vol, que és la companyia que és propietària de Gamesa, el que vol, perquè, clar, és un llast, o sigui, amb aquestes pèrdues que té, i la qüestió aquí és si la Comissió Europea li permet, si el govern alemany li permet, i el govern espanyol li permet, però jo tinc la impressió de que li permetran, perquè si a més és molt poderós, bueno, ja sabem com funciona tot això. O sigui que me l'ha passat el tele, en general. O sigui, no té cap sentit i, com dic, moltes vegades s'estan fent servir arguments absurds per espantar la gent i per convèncer de coses perquè, bàsicament, combregui amb rodes de molí i no té sentit.
No, el que és trist és que, bueno, no, clar, hi ha els interessos que hi ha, però que no s'intenti conscienciar a les persones de que no s'ha de gastar tanta energia. És que jo penso que es fa un ús exagerat també, no?, de la despesa d'energia.
Bueno, és que aquesta és l'altra part. Aquesta és l'altra part. No, però aquí hi ha un problema, perquè això... Mira, hi ha la qüestió ja per la lluita contra el canvi climàtic, que jo últimament explico més, perquè jo també treballo en temes d'això del clima marí, però una mica el clima global, no? Que el problema del canvi climàtic és molt més seriós del que ja es pensa. I a més estem entrant en un punt molt perillós actualment i a més estem molt preocupats. I aleshores ja només per la lluita contra el canvi climàtic ja seria necessari fer un canvi radical de costums, intentar consumir menys energia i demés. Que això no és tant a nivell del ciutadà com a nivell d'aquesta disbauxa de malbaratament de recursos, de l'usar i llençar, totes aquestes coses que es fan que no tenen cap sentit i que no tenen cap necessitat de fer-se. Però és que fins i tot, ja que això ho hauríem de fer simplement per no complicar més la situació climàtica, no?, i ambiental. Però és que, fins i tot sense això, com que s'estem quedant sense petroli i progressivament sense gas i sense carbó, doncs, bueno, doncs és que per força ho haurem de fer. O sigui, la quantitat d'energia que ens arribarà i, per conseqüència, la de materials, està obligada a descendre, a caure, els propers anys. No podem evitar, serà així. No és una qüestió d'elecció, no és una qüestió que podem escollir. Aleshores, el que hem de fer és adaptar-nos-en. I què passa? Que, bueno, doncs s'està intentant vendre la gent la idea de no, seguirem fent tot exactament igual, però ho farem tot en renovables, quan ja sabem que les renovables no permeten fer això. Amb les renovables podem fer molta cosa, però el que és imprescindible. I, evidentment, tot això ha d'anar acompanyat d'un descens energètic. Què passa si no ho fas? Però el que està passant ara, doncs problemes de les cadenes de subministraments, inflació, fàbriques que tanquen, o sigui, bueno, doncs un destròs econòmic, que és el que està passant justament per lo mateix, per no planificar-ho i per no acceptar que davant d'una situació que és inevitable, carència per escassedat d'indecens energètic i material, hem de mirar les maneres d'adaptar-nos a això. I no s'està transmetent aquest missatge perquè, de nou, pues, falta valor, falta valentia per explicar-ho directament a la ciutadania.
És que just en aquest context parla molt de l'hidrogen verd, no? I, bueno, sí, en part, tota aquesta producció nova de les eòliques i solars diuen que és per poder fer hidrogen verd, que serà, diguem-ne, la font d'energia del futur, i fan canonades de Barcelona a Marsella i un munt de coses. I jo volia preguntar-te això fins a quin punt té fonament, perquè jo he sentit un programa que encara hi ha un munt de dubtes sobre la viabilitat d'utilitzar l'hidrogen verd aquest.
No, això, a veure, això és una estafa, diguem-ne. O sigui, per dir-ho ràpid, és una estafa.
Vaya.
És a dir, això no té cap tipus de sentit des del punt de vista tècnic. I, bueno, no us explicaré en detall, però jo, el que vulgui saber més, jo recomano que busqui un informe que ha sortit ara fa poc, farà cosa d'un mes i mig, de la Marcos Rupérez, que és un consultor que es dedica a l'hidrogen verd i que assessora empreses, que és el seu negoci, diguem-ne. Però, clar, el que té por és fer aquí, per tanta tonteria, com es diu, carregar-se el negoci, no? I ha tret un informe que es diu això, hidrogeno verde, burbuja o realitat, no? I allà explica, i bueno, però el que explica és que l'hidrogeno verde es pot fer servir poquetes coses, i prou, tota la resta de coses que s'estan dient són completament absurdes des del punt de vista tècnic. Així, per resumir, sense entrar en excessius detalls. L'hidrogen és molt ineficient. Per començar, no és una font d'energia. Has de consumir energia per produir-ho. Aleshores, tècnicament, és el que s'anomena un vector. És una manera de tenir l'energia guardada per fer-la servir després. Yeah. Però tu has consumit energia inicialment. I a més, això és qüestió de termodinàmica, n'has de perdre. Quan tu transformes energia, sempre en perds una mica. Això és la segona llei de la termodinàmica, no? I l'hidrogen és molt ineficient. És la meitat de l'energia del procés. Mínim. Mínim la meitat. Que aquí menteixen també moltíssim i te diuen, no, un 20%, perquè mira només l'electricitat. Però t'explica'm que per fer hidrogen has d'escalfar l'aigua, que fa servir aigua, que tampoc en sobra, l'has d'escalfar a 80 graus, ja que consumeixes energia. Aleshores, quan tu comptes tot, ja has perdut la meitat en la producció d'hidrogen verd. Però dius, bueno, vale, el fas servir. Si el vols fer servir per produir calor industrial o per usos químics, per exemple, produir fertilitzants o plàstics, coses així, bueno, és una alternativa cara al gas natural, és unes 3 vegades més car que el gas natural, però com que després no tindrem gas natural, bueno, pues pot tenir sentit.
Serà...
També pensant...
Clar,
però pot tenir sentit,
no?
Però clar, produccions més petites. Però clar, com ja és més car, doncs ha de ser coses que tinguin més valor. Aleshores, produir-ne menys. Aquí, jo aquí li veig un sentit. Però és una quantitat molt moderada el que necessites per fer això, ¿vale? Ara, totes les altres coses que s'estan dient, que si cotxes d'hidrogen, trens d'hidrogen, camions d'hidrogen, tot això són absolutes bajanades. Perquè allà hi ha unes pèrdues adicionals brutals. Has de primer posar l'hidrogen a 40 graus sota zero i consumeix energia. L'has de comprimir a 700 atmosferes, que és la pressió que hi ha al mar a 7 quilòmetres de fondària. Que tu poses una persona un bus a la superfície i arriba a baix aplastat com una moneda. O sigui, són unes pressions increïbles, superperillosa, a més, com tinguis una fissura en el tanc, això fa una deflagració que no vegis, no? Bueno, i això, aquí es perd energia en aquesta part del procés. Després ha d'anar a una cel·la de combustible, que les més eficients aprofiten només la meitat de l'energia i fan servir platí, que s'escassa en el planeta. Bueno, en fi, és un disbarat, és una disbauxa. A banda, és una substància corrosiva, una substància que, com que és una molècula molt petita, s'escapa per les parets, els contenidors. És absolutament increïble. I té una flama invisible, que és l'altra cosa que té. Aleshores, i és explosiu, per suposat, aleshores, bueno, quan ho mires, l'eficiència total del procés en vehicles és entorn al voltant del 10%. Has perdut el 90% d'energia al camí. Imagina la quantitat d'energia que estàs malbaratant. No té cap tipus de sentit. S'està enganyant a la població, s'està fent creure que farem aquesta transició a l'hidrogen. A més, a vegades es diu, però el que has dit tu, no? Una font d'energia. No ho és. No és una font d'energia. Ja per produir-la, i a més es perds en el camí. I a banda, té tots aquests problemes que he dit, i alguns més, eh? Aleshores, bueno, és evidentment un disbarat. Però és que a mi em fa gràcia, perquè teòricament tot això es fa per la lluita contra el canvi climàtic, i sempre citem a l'IPCC, no, el panel intergovernamental del canvi climàtic, vale? Pel tema de les previsions, l'escalfament i demés, que ara ja s'han quedat antiquades totes elles, però bueno, l'IPCC té un grup, que és el de mitigació, que és el grup 3, i l'última revisió que van fer van dir que, allà en l'informe del grup 3, diu que l'hidrogen verd és una tecnologia que no està madura per la seva implementació massiva ara i que probablement no ho estarà en dècades. Yeah. Però aquesta part del que diu l'IPCC, aquesta la ignorem.
Clar.
Perquè no ens interessa. Bueno, és un altre tocomocho, o sea, és que estem sempre igual. Això és la bombolla de Tutxana, però amb hidrogen, però és que és tot, i el cotxe elèctric igual, tot és així. O sigui, és, bueno, fer creure a la gent de que això és interessant, que posem els diners aquí, evidentment hi haurà qui pararà la mà per recollir aquests diners, i després, quan tot esclati, pues què? Pues quedarà tota la destrossa que s'hagi fet, i de lo promès res, i després s'ha de demanar explicacions. Doncs així estem, malauradament. O sigui, em sap greu, eh? Però és que jo ja, clar, ja estic una mica cansat.
Clar.
Perquè a més jo parlo amb altra gent tècnica i tots tenim claríssim que és tot una disbauxa, que és un disbarat, que no té cap sentit. Per tot i així, veiem discursos, fins i tot discursos polítics, que s'omple la boca d'això, no? I dius, bueno, ja n'hi ha prou de dir mentides. És que són mentides directament.
Clar, però això és molt greu, perquè jo penso que s'està jugant amb moltes coses, això, no? Enredant a la gent d'aquesta manera, perquè molts...
A mi hi ha una cosa que em preocupa moltíssim. Que... Moltíssim. Per exemple, jo tota aquesta història també dels aerogeneradors que queden abandonats, probablement, ja veurem què passa, o hi haurà un rescat, i tirarem una milionada de diners allà i de més, no?
I tant.
És, a mi, i, bueno, i els parcs abandonats, per altres raons, d'acord? ¿Vale? Aleshores, i bueno, oblidem que les plaques solars no es poden deixar allà tranquil·lament, perquè si es trenquen contenen substàncies molt tòxiques que es dissolen en aigua, o sigui, les plaques s'han de treure amb molta cura. És l'altra cosa que ningú no explica, però bueno, en fi.
Yeah.
En qualsevol cas, a mi el que em preocupa és, quan tota aquesta bombolla, però és un bombolla esclati, la gent se sentirà estafada.
Clar.
Indignada, com és normal. Aquí, evidentment, ningú no donarà la cara, però se sentirà indignada. I aquesta indignació, pues, diran, és que això de la transició energètica d'una estafa, i és veritat que necessitàvem fer una transició, però evidentment no era aquesta la que estàvem fent, o d'aquesta manera. I diran, i això del canvi climàtic era una estafa, era l'argument fals que es feia servir, que ja s'està dient això. I això sí que no és veritat. I a mi això em preocupa molt, perquè és que just estem en un moment que el canvi climàtic s'està posant molt malament, o sigui, estem realment angoixats, perquè estem veient uns canvis aquest any molt preocupant si estem veient, per exemple, que les tempestes es fan més violentes i un munt de coses que estan passant que són molt preocupants i que anticipen molts de problemes els propers anys. I ara justament no ens podem permetre dir que això del canvi climàtic és una estafa. Però, clar, com que evidentment s'ha fet servir com una excusa per aquesta cosa que sí que és una estafa, deien que la gent s'emprenyarà bastant.
Déu-n'hi-do.
Sí, bastant desalentador el panorama.
Sí, el panorama no és gaire, sí. No és gaire optimista, no. Bé.
Bueno, mira, t'has de dir una cosa, i això és important, eh? A nivell científico-tècnic tenim tècniques, tenim mètodes d'aprofitament d'energia renovable que no sempre produïm per electricitat, que són suficients per al que realment necessitem. A nivell científico-tècnic, són capaços de produir una quantitat d'energia més que suficient per garantir un nivell de vida com el que tenim ara mateix a Catalunya. Ho sabem fer. I a més fem servir materials menys contaminants, que no fan servir materials escassos, que ho tenim aquí de proximitat, en instal·lacions que són molt més fàcils de mantenir, com menys, amb menys impacte, i que a més generen riquesa per tot el territori. Són models que ja existien a començar del segle XX i que el que hem de fer és bueno, posar-los al dia en tècniques i materials nous. I és que el més greu de tot és que el que cal fer ho sabem fer. Això és el més greu.
Ai, llavors...
Bueno, el més greu, o en aquest punt de vista, és positiu, perquè podríem fer-ho.
Llavors, però, com s'explica?
El que s'ha de fer és de començar a fer-ho.
Bueno, és que bueno, aquest ja model saps, segurament no té
ja
tant
saps,
de negoci.
No?
Clar, és per
aquí
una...
el problema, a veure, el problema de tot això és que si fem això... Abandonem la idea de poder continuar aquest model econòmic basat en el creixement infinit en un planeta finit.
Clar.
I això és inadmissible des del punt de vista de sobretot les entitats financeres. El món financer necessita el creixement perpetu.
Yeah.
I ben mirat, és molt absurd pensar que podien créixer infinitament en un planeta finit. I és, però tots els problemes que tenim parten d'aquí. Estan en la idea aquesta equivocada de que poden créixer per sempre mai. qui podia pensar que es podia créixer infinitament en un planeta finit?
Clar.
Estem topant amb tots els límits. Tenim, el canvi climàtic també és un problema de topar contra els límits del planeta. Però n'hi ha més, tenim molts problemes ambientals, de contaminació, de pèrdua de biodiversitat, de pèrdua d'aigua. Tots aquests són topades contra límits del planeta, que és finit, que és enorme, que és enorme, és preciós, és meravellós, però no és infinit.
Clar.
I aleshores l'hem de tractar amb respecte i cura. És tan senzill com això. I quin model apostem? En un que intenta garantir-nos que continuarem creixent. És la cobdícia. El problema és que el planeta és enorme i dona prou per satisfer les necessitats de la majoria, però no la cobdícia d'uns pocs.
Clar. El que passa que jo penso que també hauríem de prendre tots consciència d'això, no? I...
Però tenim una campanya de propaganda brutal. A veure, no s'enganyem, a mi em passa sempre. Jo, quan, jo faig moltes xerrades. A més, jo he estat al Parlament Basc, al Congrés de Colòmbia, al Senat d'Espanya, al Parlament de Catalunya, que per cert no he contat gaire bé, i al Parlament de Rio de Janeiro. I al final, bueno, costa molt, perquè, pues, perquè hi ha una propaganda contínua que de transició que s'ha de fer és aquest, que sabem que no funciona, aquest de renovable elèctrica massiva, o jo dic renovable elèctrica industrial. No és això el que necessitem, el que necessitem. Necessitem un model adaptat al territori, un model que realment satisfaci les necessitats reals del territori, que s'acople al que tenim, que sigui respectuós amb el medi ambient, que respecti les terres de conreu, la biodiversitat, etc. I ho sabem fer. És que és el més greu de tot. Però aquí, si s'impulsa aquest model rei, aquest model de renovable elèctrica industrial, és degut al fet de que hi ha aquesta cobdícia sense límits que vol créixer sempre. Aleshores, volen mantenir la ficció de que, bueno, podem fer el mateix que fèiem amb l'energia fòssil. L'energia fòssil és una energia molt concentrada. Tu, en un litre de benzina, tens la mateixa quantitat d'energia que un home adult, en bona forma física, faria si estigués treballant sense parar durant 3 dies i mig. Això és el que hi ha en un litre de gasolina. És una energia superconcentrada, no?
Sí, sí.
I aleshores, clar, estem pretenguem fer el mateix amb l'energia renovable, estem intentant fossilitzar. Què passa? Que l'energia renovable és tot el contrari. És una energia que és molt democràtica, arriba dispersa per tot el territori, no la pots concentrar tant, si la concentres i perds molt, és molt difícil, és molt ineficient concentrar-la, però si l'aprofites allà on és per fer coses que es necessiten allà, és fantàstica. Però el problema és que estem intentant mantenir el model fòssil i aleshores el que estem intentant és matar, fossilitzar l'energia renovable. No és així com l'hem d'intentar aprofitar. Però ningú no fa aquest discurs. És el més dramàtic.
Yeah.
I el problema és que ara comencem a veure que tot rebenta. Per això, perquè, mira, l'eòlica pues, serà un problema supergros i a veure com si sobrevivim d'aquesta eòlica. I la fotovoltaica, pues, aquí 4 dies, perquè té l'altra sèrie de problemes. No? Aleshores, bueno, estem intentant a tota costa tirar endavant un model que no funciona perquè no volem acceptar que no volen renunciar a ella, que és aquesta d'intentar créixer infinitament en un planeta finit, no té sentit. I fins que no fem aquest canvi, que és un canvi cultural, és un canvi social, i que és un canvi no tant a nivell de cada persona, a nivell de tota la societat en el seu conjunt, i particularment dels poders econòmics. Fins que no es faci aquest canvi, doncs serà molt difícil tirar endavant res.
Ja, ja.
Igual al final les circumstàncies obligaran, no?
Bueno, la força pengen.
Clar.
El risc que hi ha, per això, el risc és molt gran, és que en una situació cada cop més complicada, i a més a més veient el que està passant, que tendim cada cop més a l'autoritarisme i doncs, moviments populistes que donen respostes senzilles a problemes complexes, és que caiguem a l'ecofeixisme, no? Que és bueno, doncs un sistema autoritari que, de fet, sí que manté la societat dins dels límits del planeta, però, evidentment, una repartició injusta en què uns pocs són beneficiats, i la majoria està en la misèria, no? I a més de manera repressiva i autoritària. I, bueno, doncs s'ha d'anar en compte perquè el risc de caure en un sistema ecofeixista és real. Sí. Aleshores, evidentment, d'una manera o una altra, si jo sempre ho dic, les lleis de la natura, i particularment les lleis de la física, de termodinàmica, no negocien, o sigui, és igual el que tu vulguis, tindràs menys energia, tindràs menys materials i ja t'ho faràs. I, evidentment, doncs patiràs si no vols adaptar-t'hi, perquè no tindràs més, és que no es podrà... Mira, ara mateix està passant una cosa supergreu i aquí tothom està tranquil com si no passés res. La producció de dièsel del món és el que més ràpid està caiguent perquè és el que més costa de produir de tot el que produïm del petroli, ¿vale? I també perquè hem ficat aquests petrolis alternatius que realment no són tan bons. No? La producció de dièsel ha caigut un 25% dels màxims del 2015. Hi ha molts països al món ara mateix, aquí no ens enterem perquè no mirem el que passa en altres països, que estan racionant els combustibles a la seva població perquè no en tenen. Fins i tot països que són productors de petroli, com l'Argentina. La setmana passada no tenien combustibles a les seves benzineres i que perdran una part de la seva collita, i és un país productor important, per exemple, pels pisos que consumim aquí, sense anar més lluny, precisament per la falta de dies. Però és que estan racionant a Venezuela, que també produeix i exporta petroli, a Mèxic, que també produeix i exporta petroli, Nigèria, que és un dels principals proveïdors d'Espanya, pues també té racionat el combustible, han suspès tots els vols domèstics, per tant, en querosè, tenen apagats continus, estan en emergència alimentària des del mes de març, tenen una inestabilitat social brutal. L'Iran mateix està racionant el combustible. O sigui, i aquí no ens entenem de res, com si no tingués a veure amb nosaltres, perquè de moment pues nosaltres estem comprant el dièsel fora i pensem, estem arramblant amb el dièsel, que en el fons seria per altres, i veiem que va una mica car i ens queixem, però encara en tenim. Però clar, tard o d'hora, si això continua pel mateix camí que està anant, de baixar, i està baixant i continuarà baixant, aquí també hi haurà racionament. I què farem aleshores? Perquè el dièsel és la sang del sistema, el dièsel és transport, dièsel és agricultura.
Sí, sí.
Clar, per això ara de cop ens hem adonat que s'hem de treure de sobre els cotxes de dièsel. Per què ens hem de treure per això? O sigui, a veure, moltes de les coses que s'estan prenguent, en el fons es diu que és per una cosa, però en realitat és per una altra. I clar, a Europa hi ha molts de cotxes de dièsel i ara s'han adonat que és important treure'ls de sobre el més ràpid possible, no? Bueno, jo no sé si pensàveu que us donaria aquesta perspectiva, aquesta entrevista.
Sí, però, t'havíem escoltat amb alguna altra entrevista i pensàvem que, bueno, que valia la pena poder-te escoltar aquí, a Ràdio Falset, i la veritat és que t'agraïm molt que hagis volgut acceptar la nostra invitació i que ens hagis donat tota aquesta informació, que de veritat que val la pena, per fer-nos tots més conscients de com està la situació, que, com hem dit abans, no és gens esperançadora, però també val la pena ser conscients de que alguna cosa haurem d'aprendre de tot això.
Sabem... Jo t'he de dir una cosa, jo crec que sí, jo sí que estic esperançat, però jo el que tinc claríssim és que hem de fer un canvi. O sigui, jo sé que ho podem fer, però és una cosa que hem de fer, no podem esperar que arribi feta.
Molt bé.
I és el més important, o sigui, hem de ser agents del canvi. El canvi es pot fer, tècnicament és possible, o sigui, la gent no es pensi que això no es pot fer, i tant que es pot, i és fins i tot, fins a un cert punt, fàcil de fer. Des del punt de vista tècnic, molt més fàcil del que la gent es creu. Mira, te dono una dada perquè veus que, en el fons, pensem que és una cosa immensa i potser no ho és tant. El 40% del petroli que es consumeix avui en dia al món es fa servir per moure petroli, gas i carbó a tot arreu. Clar, el dia que no tinguis petroli, gas i carbó, dius, bueno, doncs potser no necessitava tant petroli, perquè el 40% ho estava fent servir per moure tot això. I aleshores comences a mirar aquestes coses, hi ha moltes coses així, que són molt ineficients com es fan, i pensant-les més bé, fan-les més bé, però clar, aquí ja te treus de sobre aquesta idea falsa de créixer per sempre, i això implica que has de fer un canvi en el model socioeconòmic, perquè clar, actualment el model que tenim, doncs, perquè hi hagi ocupació, ha d'haver creixement, que és una cosa absurda, però és com funciona. Però pues, canvia aquest sistema. És que estic intentant resoldre el problema que no es pot resoldre, que és trobar una font d'energia màgica que ho faci tot, i intentem resoldre el problema que sí que es pot resoldre, que és que en un sistema socioeconòmic que no necessiti créixer per sempre en un planeta finit, que això és de calaix, que no podrà funcionar. I, bueno, és aquest el canvi més important. Aleshores, a nivell individual es poden fer coses, però el més important és que fem el col·lectiu. I per començar, pues, ser conscients col·lectivament de que calen aquests canvis, no? I sobretot el que he dit abans, o sigui, no esperem que les coses es facin soles. Aquí s'ha de ser gent del canvi, s'ha de favorir el canvi. I si creiem, es pot fer. I jo en aquest sentit t'he dit, jo sí que estic esperançat. Jo sí que estic, perquè sé que es pot fer. Jo com que sóc tècnic, precisament, com que sóc físic, sé que es pot fer. I en aquest sentit jo estic tranquil. Ara, el més important és fer aquest canvi social. S'han de fer les coses ben fetes, per una vegada a la nostra vida. També t'he dit una cosa, Ara, últimament, a mi em consulten moltíssimes empreses. Perquè, clar, les empreses estan patint, perquè tenen problemes de subministrament i problemes diversos. I volen comprendre què està passant i volen adaptar-s'hi. I, a més, estan proposant coses amb sentit. O sigui, la gent està intentant treballar. O sigui, el que s'ha de fer és aquest canvi, perquè és el que necessitem tots, tots plegats.
Sí.
Aleshores, en aquest sentit, jo insisteixo, sí que hi ha esperança, però hem de ser agents del canvi.
Pues doncs a veure, si ens hi posem tots...
Posem-nos les piles, no?
Molt bé, pues se'ns ha exhaurit ja el temps del programa I ho hem de deixar aquí, que ens sap molt greu, perquè la veritat que ha sigut molt interessant i esperem en una altra ocasió, que és molt difícil, suposo, perquè vas molt atrafegat, però en una altra
Bueno, acabo de
ocasió...
tornar d'Oviedo ara mateix, ara per res, o sigui, imagina't. És que jo estic així, no, és complicat, però bueno, jo, mira, és un plaer tenir la possibilitat de conversar també a la gent del país.
Molt bé, doncs molt
Perfecte.
agraïts estem de poder-te escoltar. Fins una altra,
Moltes
Antonio.
gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu. Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu, on Manel Sales ens informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, jo mateixa, la Dolors Cellers i el Manel Sales, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.